Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu a la nit? No sabem com acabarà el Penya Tofas Borça d'avui. El que sí que sabem és que, passi el que passi, ja és un partit històric, perquè històric és veure la Penya jugar de local un partit al Palau Blaugrana. Els desperfectes que el temporal Glòria ha produït a l'Olímpic de Badalona obligava ahir el Joventut a buscar una segona casa, un segon pavelló, on poder jugar el perill corresponent a la tercera jornada del top 16 de la Eurocup. El Morabanc Andorra i el Baxi Manresa es van oferir, van prestar els seus pavellons, però finalment la Penya, d'acord amb el Barça, es va decidir pel Palau Blaugrana. Així doncs, avui des de 8:45 del vespre tenim partit de bàsquet al Palau Blaugrana, amb la peculiaritat que cap dels dos equips que el disputen és el Barça. Aquesta seria la notícia perfecta per un 28 de desembre. Comencem aquí la gravació del bàsquet al dia d'avui, dimecres 22 de gener 2020, amb el José Matos i el control Xavi Pagant a la producció.
Bona nit, companys.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
La notícia que va començar a córrer ahir per les xarxes, de la qual ja us vam parlar ahir, també el Bàsquet al dia es feia oficial més tard de la gravació del programa, amb dos comunicats, un de la Penya, l'altre del Barça, que feien oficial aquesta entesa, segons la qual el Barça cedia les seves instal·lacions al Palau al Joventut perquè pogués disputar el partit d'aquesta tercera jornada de la Eurocup del top 16 contra el Tofas Bursa Turc, un partit important per la Penya per seguir de ben a prop la lluita per intentar ser als quarts de final. Això deia ahir Carles Durant.
En un grup tan reduït, el ser capaç de guanyar no només a casa, sinó guanyar fora dona un plus, i aquest és el que fins ara ha aconseguit Tofas. Per tant, tots els partits són importants, però és cert que si Tofas és capaç de guanyar-nos demà, doncs seria un plus més exigent per ells, i per tant, bueno, és una bona oportunitat per nosaltres no només guanyar, sinó guanyar el líder al mateix del grup, i per tant és un partit bueno, il·lusionant per nosaltres per seguir aspirant a poder lluitar per passar la segona fase.
Doncs la Penya des de 8:45, que està jugant el seu partit corresponent a aquesta tercera jornada del top 16 de la Eurocup, els verd i negre buscant la segona victòria contra el líder d'aquest grup A, que és el Tofas Bursa Turc, que suma dues victòries, les mateixes que té Unicaja de Màlaga després de guanyar ahir 88-92 a la pista del Morabanc Andorra. Passa endavant, molt important pel conjunt malagueny per ser als quarts de final. El seu tècnic Luis Casimiro, però, no vol llançar les campanes al vol.
És una victòria importante. Dejamos escapar una en Bursa cuando lo teníamos a falta de una defensa o un ataque. Por tanto, en este grupo, sacar una victòria fuera de casa, si la haces valer dentro en tu feudo ganando, pues es importante, y eso es lo que hemos conseguido hoy, pero queda toda una segunda vuelta por delante, aunque son tres partidos, pero que puede haber todavía muchísima igualdad y hay que esperar.
I al Morabanc Andorra, tot el contrari. Ahir, amb un 0-2, l'equip del Principat està obligat a sumar la primera victòria, però malgrat dominar durant més de 3/4 en la recta final del partit, Unicaja s'acabaria enduent la victòria gràcies a l'aportació de Josh Adams amb 22 punts. En el Morabanc Andorra, destacar l'actuació de Kevin Handa amb 21 punts, 25 de valoració, MVP del partit, encara que serviria de ben poca cosa. Amb aquest 0-3, al top 16, a 3 jornades pel final, Ivonne Navarro reconeix que les opcions de passar ronda estan, doncs, realment complicades. Són poques o molt poques.
Està clar que ara mateix no depèn de nosaltres, no? Hem de guanyar els tres partits, hem de guanyar la veras a tothom, però com a parlar de guanyar tres partits si no hem guanyat el primer?
Doncs al Morabanc Andorra, que se li complica ni molt les opcions de ser als quarts de final de la Eurocup. Veurem com acaba aquest grup H, un cop finalitzi el Penya Estofes d'avui, què passarà també en les tres jornades que queden, és a dir, la segona volta d'aquest top 16. Pel que fa a l'Eurocup femenina, el Cadí la Seu està jugant des de dos quarts de vuit el seu partit d'anada del 16 de final contra el Landes francès. I també ahir el Baxi Manresa jugava i desaprofitava el primer matchball per classificar-se pels play-offs de la Basketball Champions League, sumant la primera derrota de la temporada a casa a Europa per un ajustat 65-67 contra el Holon israelià. Malgrat arribar a perdre de 20 punts de diferència, l'equip de Pedro Martínez, amb una espectacular reacció en la segona meitat, es quedaria a les portes de la victòria, a les portes de la remuntada. Pedro Martínez lamentava el 5 de 28 en triples.
Ho havíem parlat amb l'equip, que aquests tenen una forma de jugar amb canvis automàtics, en deixant-te tirar molt, i a vegades quan això passa, quan es converteix en amb una losa al tirar, no? Perquè estàs com obligant, no tires, no són tirs de ritme, no? Sinó són tirs que dius, hòstia, com és que estic sol, no? No estic acostumat a estar sol amb aquesta acció del joc, diguem, no? O sigui, estic potser acostumat a estar sol després de que el meu home ajudi i llavors m'arribi la pilota i tirar, no? I aquests tirs, si els tens i els comences ficant, doncs et donen molta confiança i potser trenques el partit, però si no, es torna com contagiós els triples fallats dels companys.
Ahir Baulet amb 18 punts i Luke Nelson amb 16 van ser els màxims anotadors del Baxi Manresa, un equip que espera certificar la classificació en les poques jornades que queden per finalitzar aquesta fase de grups i que, vaja, esperem que acabi de certificar el més aviat possible el passi als play-offs de la Basketball Champions League. I a tot això tenim aquí una nova jornada de l'Eurolliga.
Òscar Merino.
Tiene apretar para evolucionar.
Bàsquet al dia.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
No. Doncs 21a jornada de l'Eurolliga masculina, que es començarà a disputar demà dijous amb aquests enfrontaments a les 6, Xesca, València, Zenit, Olympiacos, a dos quarts de 9, Bayern, Maccabi, i a les 9, el Baskonia, que rep el Kimki, i el Barça, que rep l'Estrella Roja. En la prèvia d'aquest enfrontament, la gran notícia que en Barça és el retorn de Thomas Hurtel als entrenaments amb la resta de companys. El base francès, molts mesos de baixa després de passar pel quiròfan a l'estiu per solucionar una lesió de genoll, està a la seva recta final de recuperació i esperem que en breu ja pugui tornar a jugar, a disputar minuts amb la samarreta blaugrana. A casa part és el de Kevin Pangos, que segueix sense reaparèixer després de lesionar-se al peu esquerre el passat 26 de setembre. Partits d'Eurolliga per divendres: Fenerbahçe, Milà, Salgiris, Alba Berlín, Panathinaikos, Asvel i Real Madrid davant del Efes, segon contra primer. I pel que fa a l'Eurolliga femenina, l'Espart City Telefoni Girona, últim classificat del grup B, amb 3 victòries, 7 derrotes, a 2 victòries del Tai, rep demà la visita d'un rival directe, el Godinia polonès, que suma el mateix número de victòries i que derrotes que les catalanes. Són un Girona que demà buscarà trencar amb 4 derrotes consecutives, 3 consecutives a Europa, al partit a Fontejau a partir d'un quart de 9 del vespre. Abans, Laia Palau, capitana, envia aquest missatge.
També un missatge de part de la directiva, que la veritat és que agraïm molt, a part del club, que tothom és molt conscient de que està en un moment de canvis, de jugadores que entren i surten i de reconstrucció una mica de l'equip. També coincideix en un moment el millor físic d'algunes, que no és un moment àlgid de la temporada, i que també està clar que ara no és el moment de competir pels títols, però, per exemple, demà tenim un partit molt important de cara a no perdre de vista ni que sigui l'Eurocup.
Una Palau que també analitza què li passa a l'Uni Girona en aquest tram de la temporada.
Molts factors, jo crec, no?, que s'han ajuntat i ja no és de confiança, vull dir, pot haver-hi una part de confiança, hi ha una part de físic, hi ha una part de desajust, vull dir, jo crec que són moltes coses que s'uneixen i segurament cada una està passant per una cosa, no? I és veritat que com a equip potser ens falta trobar-nos en aquesta solidesa i això jo crec que és així, però també penso que entrenem bé, que la dinàmica és bona, que la gent és rigorosa o ho intenta ser i que això al final acabarem sumant-ho i jugarem aquest nou bàsquet amb aquest nou equip, no?, que estem muntant.
La catalana també avisa de la dificultat del partit de demà.
És un partit que serà difícil perquè és un equip, doncs, jo diria, molt similar a nosaltres, ja no en classificació, sinó en un equip que crec que ha competit tots els partits que ha jugat i els que ha perdut, que n'ha perdut bastants, però sempre de molts pocs punts. O sigui que serà un perfil de partit de molta lluita.
I també espera el màxim suport de l'afició.
Jo espero que no es desanimin. Jo entenc que també en els últims partits de Lliga hem tingut dies dolents. I sap greu perquè amb l'afluència que tenim de públic i aquesta química que jo crec que m'ha anat generant, sobretot per Eurolliga és molt important, bueno, sempre és molt important, però per nosaltres és un factor X imprescindible.
Doncs la veu i la paraula autoritzada de Laia Palau en aquest moment tan crític, complicat per l'Esparci Telefoni Girona, amb derrotes consecutives, 4-3 en concret a l'Euroliga. Per cert, la capitana també es mostra encantada amb l'arribada d'Abby Bishop.
L'entrada de l'Abby Bishop jo estic molt contenta perquè, primer, que és una jugadora de selecció australiana. Vull dir, això ja t'estàs assegurant un nivell alt, no? I també perquè les jugadores australianes, en general, són jugadores que saben fer-ho tot amb una duresa bastant contundent, i jo crec que això és una cosa que ens anirà molt bé. Una tia experimentada, ja no sé si és igual d'Eurolliga, de Lliga Espanyola o no, però sí, en el món del bàsquet, sí, que segur que ens ajudarà moltíssim.
Estem a Girona, periodista Jordi Prat. Hola, Jordi, bona nit.
Hola, bona nit.
Déu-n'hi-do, quin moment que està vivint l'Uni Girona, no?
Sí, totalment, totalment inesperat, perquè realment amb l'arribada de Marta Xargay semblava que el moment era idoni, no?, per vibrar, per tenir bones sensacions, per fer bons partits, i realment l'efecte ha estat el contrari, no? Ha començat l'any amb 4 derrotes seguides, l'equip, amb males sensacions, i evidentment també ho hem de contextualitzar. Hi ha un procés de reestructuració, hi ha hagut dues sortides, la Rosa Buch, la Sykes, ha entrat la Marta Xargay, ha entrat Abby Bishop. Vull dir que es troba en aquest procés l'equip de recuperar rols, recuperar sensacions, i que això, evidentment, no es fa d'un dia per l'altre. El que passa que, clar, amb derrotes sempre tot és més feixuc.
Et va sorprendre la sortida de Rosa Buch?
Em va sorprendre pel moment, perquè hi havia hagut segurament potser altres oportunitats, si es pot dir així, si és que realment hi van estar per trobar una sortida, no? Si realment ella, com va donar a entendre el comunicat, doncs no acabava d'estar contenta, però suposo que l'arribada de Marta Xargay li restava molts minuts i ella va preferir buscar una alternativa més que intentar, doncs, quedar-se aquí i lluitar els minuts. Em va sorprendre perquè és una jugadora molt arrelada aquí a Girona, i no sé València si realment tindrà aquests minuts. Ara, evidentment, a València hi ha una lesionada, Maria Pina, i també allà pot trobar aquests minuts, però realment sí que em va sorprendre per un moment, no?
Doncs l'Uni Girona, amb les que són, de primeríssim nivell, més afegint l'arribada de Marta Xargay i de David Bishop, veurem què passa demà a Fontejau, però l'equip ha de remuntar el vol aviat, no?
Sí, el que queda clar és que amb les dues sortides i les dues arribades que hi ha hagut aquest principi de 2020, jo crec que és inqüestionable que l'equip encara ha millorat més la seva qualitat, no? És a dir, han arribat Marta Xargay, jugadora absolutament top a nivell europeu, Abby Bishop, que l'any passat la vam viure i patir en una eliminatòria d'Eurocup, i és una jugadora superqualificada, i han marxat, evidentment, Rosó i Sykes, que són jugadores de perímetre. Jo crec que globalment l'equip ha quedat més equilibrat, hi ha més poder interior, que és una cosa que se li reclamava, i jo crec que potser demà és un partit propici. Aquests dos partits que ara hi ha a casa són propicis una mica per això que comentaves, no? Per reflotar una mica el vol, i més que jugar brillantment, és guanyar, no? És a dir, que jo crec que ara l'equip es troba en una situació que necessita dues victòries en aquests dos pròxims partits. Jo crec que donarien tranquil·litat una mica a tothom, que fins i tot doncs, hi ha aficionats que, tot i la seva fidelitat, poden qüestionar aquests canvis que hi ha hagut, no? Que jo crec que a la llarga es veuran que són per millorar.
De fet, el propi club també s'ha encarregat, no?, via xarxes socials, d'esperonar una mica l'afició i de fer veure que hi ha motius, i òbviament hi ha molts motius per seguir creient que aquesta pot ser una grandíssima temporada per l'Unió Girona.
Sí, a més, no podem oblidar que Núria Martínez també està a la final de la recuperació, que és a dir, jo crec que l'objectiu que s'ha de marcar l'equip ara mateix, a part de guanyar aquests pròxims partits per recuperar confiança, és que doncs, d'aquí un mes i mig aproximadament hi ha la Copa del Rei, la Copa de la Reina, vaja, i és aquest moment, el primer pic de la temporada, on ha de demostrar realment que és un equip, jo crec que ara és indiscutiblement un equip, el millor equip, plantilla que ha tingut l'Unió a la història, i una plantilla absolutament que aspira tot. Ja tens per fer aquesta reconstrucció, i realment el club ho recordava, i també es vol recordar que, doncs, que fa un any, fa mig any, es trobava en la mateixa situació, va acabar la fase regular amb molt males sensacions i després es va acabar guanyant la Lliga. Uh-huh. Vull dir que aquestes situacions són molt canviants, tot i que és evident que l'urgència de guanyar és molt important, sobretot en aquest dijous, no tant per intentar quedar entre els quatre primers de grup i entrar als quarts de final de l'Eurolliga, que jo crec que no hauria de ser l'objectiu ara, sinó intentar doncs, assegurar aquest cinquè, sisè lloc que li doni accés a l'Eurocup.
Exacte, per seguir vius a Europa.
Que és un títol que amb la plantilla que hi ha actualment, jo crec que l'Uni estaria en disposició de lluitar aquesta temporada.
Doncs a veure si pot reprendre el camí de la victòria a l'Uni Girona el més allà possible. Demà seria perfecte per trencar amb aquestes quatre derrotes consecutives, 3 a Europa contra el Gdynia polonès, que és un rival directe a la classificació, i ja sigui a l'Euroliga o a l'Eurocup, com diu el Jordi, però tant de bo que l'Unió Girona pugui allargar aquesta trajectòria europea aquesta temporada. Jordi, gràcies, seguirem pendents a veure com evoluciona aquest Unió Girona.
Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
Ena Bia, ara aquí al Bàsquet al Dia.
A Radio Estel.
Parking es pequeño y cuesta sacar los coches.
Bàsquet al Dia, Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dia adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Doncs com tots els dimecres tanquem programa parlant de l'NBA amb el nostre expert en la matèria, que és l'Adri González. Hola, Adri, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Avui aprofitem que estem a meitat de temporada per fer balanç. No sé com estàs veient la competició. Milwaukee Bucks i Lakers portant el ritme, no?
Sí, de moment doncs, són els equips més destacats, com hem ja comentat la setmana passada a Liga de Conferència, i a més doncs, en un any doncs, que sense els grans Warriors, no?, d'altres temporades, potser veiem el ventall de candidats bastant més obert. De tots aquests, ells dos són els que més estan sortint i mostrant-se, no?, com l'equip més sòlid de la competició de cara doncs, a un possible anell. Sí que és cert doncs, que més enllà d'aquests dos equips, no?, sobretot doncs, Lakers, doncs, que han tornat, no?, podem dir, després de molta temporada inventant-ho, i bé, és una alegria no?, veure els de Los Angeles ja un altre cop doncs, liderant la conferència, bé, donant un rendiment a l'alçada de que s'esperava. També hi ha altres equips, no?, com per exemple poden ser els Boston Celtics, els Sixers, a l'est, també tenim doncs, equips a l'oest, doncs, on hi ha un gran ventall no?, d'equips de molt competitius, com podrien ser els Jazz, els Rockets, on desgraciadament doncs, no estan ja parlant de les notes negatives dels Warriors, que són ara mateix el cuir de NBA. Altres equips, no?, com els Knicks, que tampoc acaben de repuntar, doncs, menteixen no, aquesta tonalitat, aquests mateixos de temporada. De moment, doncs, encara molt de marge, sobretot a l'est, per la lluita del play-off. A l'oest doncs, tenim pràcticament 7 equips ja classificats, o entre cometes, doncs, molt a prop de classificats, no? I una vuitena plaça doncs, que podria entrar a la lluita pràcticament tota la conferència. No? A nivell doncs, de altres sorpreses, no? Al nivell de l'Ocadon, si et pot ser, que està sorprenent a tothom, com ja hem comentat moltes vegades, i els catalans, doncs bé, potser doncs, repassar, ja hem repassat el paper de tots, però sí que sap que tornarà a faltar poc gasoli i bé, des d'aquí doncs, un altre missatge i un altre intent doncs, de tenir-lo aviat a pista o com a mínim saber aviat doncs, si podrà tornar a jugar aquesta temporada.
Qui ha tornat a pista és Marc Gasol, eh?
Sí, per fi. L'últim que sabíem, o almenys havíem dit aquí, és doncs, que no tenia un termini de recuperació. Va tornar a les pistes fa cosa d'una setmana aproximadament i de moment doncs, amb bons resultats, donant doncs, bastant bon nivell, no? I sorprenentment, doncs, jugant pràcticament millor que abans de tornar de la lesió. Sincerament, doncs, el que dèiem, no? És un jugador doncs, que per l'any que portava, no? Després d'haver descansat amb la competició del Mundial, doncs, havent engaltat Mundial i començament de NBA, era normal, no? Que estigués doncs, al principi una mica més al ralentí, en un joc doncs, una mica més per sota del que estàvem acostumats. Aquestes lesions tenien dubtes no, de com podia repercutir en Marc Gasol. De moment doncs, ha respost molt bé, està jugant un bon bàsquet i menys un partit doncs, la resta doncs, passa les dos punts i bé, donant senyals que podríem ja començar a veure un Marc Gasol més seriós i molt més efectiu que fins ara.
Un altre jugador que estem trobant a faltar a les pistes és Stephen Curry. Adri, que en principi està previst que torni el mes de març.
Sí, de moment doncs, el que ens ha arribat a través de l'Atlètic a Estats Units doncs, és que l'1 de març doncs, se'l tornaria a revaluar ja de cara a una tornada de pista. I que segons que al principi ja es comentava a febrer el tipus de lesió, els Warriors òbviament doncs, no tenen pressa. Sí que és cert doncs, que també si Curry, que ell vol tornar, doncs, no està encara del tot bé, jo crec que tornarà aquesta temporada, ja que el teu convé, no? Tenir un jugador com ell està de cara a la següent, que és l'important. I de moment, doncs, bé, la incògnita és aquest 1 de març com estarà aquí i si també, doncs, com el jugador vol i la seva voluntat tornarà a jugar aquesta temporada. Per mi, doncs, depèn de com estigui, seria un sense sentit en el fet de que a ell ja els hi va bé tenir doncs, aquest rendiment doncs, bastant pobre fins ara i mantenir doncs, opcions del tico del draft.
I demà, per fi, sí, podrem veure en acció a Zion Williamson o què?
Home, doncs seria una gran llàstima, no?, que finalment no hi estigués, ja que la ESPN doncs, fins i tot ha decidit incorporar el Pelicans Spurs a la seva carta de partit i bé, tot està preparat, no?, perquè aquesta vegada sí, doncs, el número 1 d'aquest draft debuti. Sabem que té doncs, molta expectació darrere, que és un jugador doncs, que si està, doncs, és candidat a meravellar-nos a tots, no?, i a fer, doncs, les coses de l'NBA, i avui podria ser doncs, un dia especial, el primer dia doncs, que debuti Zion Williamson i que, qui sap, doncs, sigui la primera pedra en un camí doncs, que promet ser bastant espectacular i també doncs, tenir un rendiment.
De fet, apunten que el seu debut està aixecant més expectació que el de LeBron James al seu dia, eh?
Bé, també jo crec que és qüestió d'èpoques, no? LeBron James va aixecar doncs, una expectació sensacional, pràcticament sense, amb molt pocs precedents. I sí que és veritat doncs, que el Zion Williamson viu en una època on és molt fàcil no, crear expectació i això no vull treure-li mèrit, però sí que sabem que vivíem doncs, en un moment on Twitter és un polvorí, doncs, ara mateix a xarxes, a Instagram, doncs, els jugadors tenen molta més fama i ara mateix és relativament més senzill no, crear soroll mediàtic i bé, sí que és cert doncs, que es diu, no sol comparar amb la forma amb LeBron, jo crec que són dos molt diferents, però sí que és, doncs, que és un jugador que no veig indiferent i també doncs, entenc no, aquesta fascinació per ell. Veurem doncs, si ara el jugador està a l'alçada d'aquesta expectativa que avui, doncs, és molt, molt alta.
I un altre jugador que és notícia és Lillard, que ha notat o ha protagonitzat la notació més alta del curs de la temporada amb 61 punts, històric amb 11 triples, eh?
Sí, déu-n'hi-do. És un jugador que ja sabem, no? És totalment ofensiu, és un perfil doncs, que des que ha començat la NBA ha deixat clar que pot anotar de moltes formes i és un jugador doncs, especial, no? Que no és un anotador qualsevol, és un anotador dels que surten de molt o de poc. Llavors bé, 61 punts és una marca que potser doncs, hauria de fer càlculs, però crec que voreix una mica no? Les habituals que trobem com a tope de temporada, veurem si busca per superar-la. I si hem de provar no, en algun moment, o sigui, jugadors com Lillard doncs, poden ser marques històriques en algun moment com aquells 81 punts de Kobe Bryant, perdó, o qui sap, no? No vull parlar de Chamberlain, però bé, a l'època actual, que s'ha notat tant, doncs, no descartem que en algun partit boig algun jugador doncs, pugui batre rècords també.
I qui no ho està passant bé, de fet, és un jugador i un exjugador, Chandler Parsons i Delonte West, eh?
sí, situacions doncs, que sempre ens donen la cara trista, no?, de la NBA, i per gràcia, doncs, en el cas dels dos, de persones doncs, va patir un accident de cotxe, on un conductor doncs, el va impactar, i sembla que les seqüències podrien ser irreversibles en el sentit doncs, de que, malgrat sí que es podria recuperar dins d'una certa normalitat a nivell de vida del dia a dia, com a jugador de NBA, doncs, la seva carrera tot va pintar que podria estar acabada. Era una gran llàstima que el jugador doncs, el provava bé físicament, sí que, doncs, que havia donat una gran baixada de rendiment i doncs, els Hawks no jugava pràcticament. Però vaja, com sempre, no? Aquestes coses doncs, fan molta pena i bé, des d'aquí doncs, mantinc, no?, la gent que el jugador es pugui recuperar i, si no és com a jugador de NBA, doncs, que pugui tenir una vida normal i saludable. Per la part de Delonte West, doncs, és un altre cas dels molts, no?, que han deixat desgraciadament NBA i és casos de jugadors que potser hi ha jugadors perduts, però en aquest cas doncs, amb el mateix doncs, que West patia una malaltia mental i a més havia tingut problemes amb les drogues, per tant doncs, era encara més greu, no? I ens deixa molt fred, ens deixa anar mal cos veure que els jugadors doncs, que han donat tot per la Lliga ara estiguin en aquestes condicions i bé, l'NBA són conscients doncs, que lluita per evitar que arribin a aquest punt, a vegades ho aconsegueix i desgraciadament doncs, en altres, com en aquest cas, doncs, no ho pot fer, no? Doncs aquí doncs, apel·lem, no?, a que la gent doncs, mantingui una mica la cordura en aquestes situacions i simplement doncs, en lloc de viralitzar tant el vídeo que s'ha fet, doncs, intenti ajudar el jugador a estar estable i amb una salut doncs, que encara està ideal.
I per acabar, Adri, avui ens volies parlar de la gràfica, no?, que s'ha fet viral de l'evolució del tir durant els darrers 20 anys a la NBA, on sembla que s'està abusant del triple, no?
Sí, al final, doncs, comentava Rick Carlisle sobre Porzingis, no?, és un exemple paradigmàtic de com doncs, l'acusaven, no?, tenia un pivot que llançava només a 3 i no en tocava doncs, pel baix o pel mig, i al final, doncs, sí que això, doncs, que el joc ha evolucionat moltíssim. Els jugadors no són igual que fa 20 anys, són doncs, molt més versàtils. És estrany de veure pivots ja, que no llencin de 3, que no tinguin bon tir, ni que sigui de mitja distància. Tothom pot tirar ara mateix. Fins i tot qualsevol jugador de nivell mitjà té capacitat, no?, de ser un perill des del triple. I és aquí on s'agafen doncs, més els curus de les estadístiques avançades, que haurien de defensa, i de fer és així, que un triple ara mateix és més rendible, no?, que un tir de mitja distància i que és doncs, més eficient. Què passa? Que altament a nivell de joc això afecta, no? Abans doncs, podíem veure més tir de mitja distància, més jugar pel baix, doncs, un joc potser més tècnic. Ara veiem un joc que no és ser tècnic, però és molt eficient. En el sentit doncs, que les posicions el que busquen és alliberar un tirador i que aquest pugui doncs, llançar 3 punts. És un debat molt llarg, és un debat on cadascú tindrà una opinió i segurament moltes siguin vàlides. Però bé, jo valoro, almenys a nivell personal, que cada època té els seus punts forts i els seus punts dèbils. I òbviament doncs, hem de gaudir, no?, el que puguem del millor de cada joc i òbviament doncs, ara és una ratxa on el triple domina bastant i segurament doncs, aquí uns anys segueixi evolucionant el bàsquet i tiri cap a un altre lloc. No?
Sí.
De moment, doncs, per sort, hi ha jugadors que encara utilitzen bastant el tir de mitja distància i són igualment eficaços, així que crec que en la veritat està al gust.
Doncs aquesta és l'evolució del tir a la NBA en els darrers 20 anys. Ho deixem aquí, Adri, fins al proper dimecres. Una abraçada.
Una abraçada, bona nit.
Doncs no tenim temps per més, ho deixem aquí donant les gràcies, com sempre, al José Matos, al control, a la feina del Xavi, pagant a la producció, i a vosaltres per seguir-nos. Tornem demà dijous per seguir vivint el Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.